Senyores i senyors, bona nit, són 11:15. Està jugant el Madrid, últims minuts contra el Borussia de Dortmund. De moment, amb victòria del Madrid, marxem cap al Santiago Bernabéu. Allà hi tenim el talismà Aleix Parisé. Aleix, bona nit.
Hola, bona nit, Saperes, bona nit a tothom. Estem aquí a la cabina número 13, pels que siguin malastrucs del Santiago Bernabéu. I de moment es manté aquest 2-1, favorable al Real Madrid. Els dos gols del Madrid, Benzema. El gol del Borussia Dortmund l'ha fet Aubameyang, ben entrada ja la segona meitat, queden només 3 minuts i mig per arribar al 90 i després veurem l'afegit. El Madrid ha pogut sentenciar el partit en aquesta segona part, ha tingut ocasions claríssimes, sobretot Cristiano Ronaldo, que està absolutament desesperat avui perquè no li entra cap gol absolutament. Compte l'atac ara d'Aubameyang, la centrada d'Aubameyang, Marco Reus, gol! Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, l'ha fet picar després al cos de Varane, servirà de porteria Weidenfeller, el porter alemany del Borussia Dortmund. Marc Bartra, per cert, titular, disputarà tot el partit i ha fet un molt bon partit, eh? Marc Bartra, el de Sant Jaume dels Domenys, l'ex del Barça, fiançant-se en aquesta defensa del Borussia Dortmund.
Va, Pariser, concentrat, eh?
Com crida ara l'afició del Madrid intentant animar en els últims minuts el conjunt blanc. Jo tenia dubtes, de si preferia el Madrid com a primer o segon de grup, veient els possibles rivals. Però sempre una punxada del Madrid sempre ens alegra la nit, això també és veritat.
Doncs va, aguantar aquest marcador, no et distreguis.
A veure, Royce, es gira Royce, continua Royce, molt bé Royce, es desmarca Aubameyang, li dona Aubameyang, compte! Doncs, possible penal, de Carvajal aquí. Hi ha hagut una empenta dins l'àrea, l'àrbitre diu que no. Aubameyang es quedava sol davant de Keylor Navas. És cert que és una càrrega forta, però possible penal, Compte que perd la pilota al Madrid a la sortida de pilota, se la queda Weigl. Quin migcampista, ja tindrem temps de parlar-ne. Déu-n'hi-do, 19 anyets. Weigl, aquest pivot del Borussia Dortmund, un autèntic descobriment de Tuchel. La tenia ara a la banda esquerra Dembélé. Ha picat a les cames de Carvajal, servirà davant del Borussia Dortmund, que no té pressa per servir. Ja li va bé aquest empat, clar que sí. Acabaríem primers de grup. Doncs mira, final del partit. El Santiago Bernabéu, es queixen els jugadors del Madrid perquè l'àrbitre no ha deixat servir aquest servei de banda. Ho celebren a la gespa amb abraçades als jugadors del Borussia Dortmund, que venien a aconseguir aquest puntet com a mínim per assegurar la primera plaça del seu grup, i l'han aconseguit amb una remuntada al tram final del partit amb els gols d'Aubameyang i de Marco Reus quan només en quedaven dos per acabar l'enfrontament. El Santiago Bernabéu s'acaba la fase de grups de la Champions amb aquest Real Madrid 2, Borussia Dortmund 2, el Madrid serà segon i tindrà com a possibles rivals l'Arsenal, el Leicester, el Nàpols, la Juventus i el Mònaco.
Perfecte, Aleix, doncs tornem després al Bernabéu amb les reaccions, d'acord?
Fins ara mateix.
Fins ara, l'Aleix Pariser, que ha estat vivint aquest partit i explicant-nos també l'empat del Borussia Dortmund amb aquest gol de Marco Reus, que era el 2-2, i deixa el Madrid com a segon de grup. Ja gairebé tenim definit també, Molló, qui poden ser els rivals del Barça als vuitens de final.
Sí, són a punt d'acabar i els marcadors estan molt clars, per tant ja podem dir que el Barça, atenció, perquè té 5 possibles rivals en aquest sorteig de dilluns a les 12, 5 possibles rivals pel sorteig de vuitens. El Bayern de Munic, el Paris Saint-Germain, el Benfica, el Porto i el Bayer Leverkusen. 5 possibles rivals.
Doncs ara confirmarem, tan bon punt acabin els partits, qui són els possibles rivals del Barça de manera oficial. El Madrid ha empatat i és segon del seu grup. Tantes coses a dir, es queda tan poc temps per dir-les, tantes coses a dir, se creix que explicar.
Ho diràs, amb Roger Saperes.
Deu i 38 minuts, al meu costat ja l'he saludat el Jaume Molló. Ara sí que ja podem dir que han acabat aquests partits i, per tant, ja sabem els rivals del Barça, possibles rivals en els sorteig de dilluns. Molló, ja els podem confirmar, els que estaves dient ara mateix.
Oficialment, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Benfica, Porto i Bayer Leverkusen.
Doncs vinga, parlarem avui de Champions. També farem el sorteig per participar al torneig de Padel Vallparc RAC1 entre tots els oients que ens han enviat fotos padalenques. Ho farem amb el Raül Llimós i també amb un crack del pàdel, a més del Julio Salinas, que em sembla que és un boig d'això del pàdel. En parlarem amb ell. Estarem pendents d'aquestes reaccions que hi hagi al Santiago Bernabéu a l'empat a 2 del Madrid amb l'Aleix Pariser. Farem la repetició del Barça-Gladbach amb el Marc Guillén, centrats en alguns noms com el d'Aleix Vidal o Paco Alcácer. Encetarem el qui vols, qui no vols als vuitens de final de la Champions. Ho comentarem tot plegat a la tertúlia amb el Santi Jiménez, l'Albert Llimós, el David Bernabéu, i després ens preguntarem com els dimecres què els olímpics amb el Xavi Puig i visita reial. Avui, el rei de reis de les antitertúlies, el gran David Llorenç.
Volkswagen Vehicles Comercials us ofereix aquest espai.
Abans, però, sapiguem què ha passat al món aquest dimecres 7 de desembre de 2016.
El món dels resultats.
3, 2, 1, final!
Això s'ha acabat!
Xavi Puig!
Més enllà d'aquest Madrid 2, Borussia Dortmund 2, el grup del Madrid, l'Eje Varsovia 1, Sporting de Portugal 0. El grup A, Olímpic de Lió 0, Sevilla 0 i Juventus 2, Dinamo de Zagreb 0. El grup E, Bayer Leverkusen 3, Mónaco 0 i Tottenham 3, o Tottenham, que diria l'agut 3, CSKA de Moscou 1. I el grup G, Bruja 0, Copenhagen 2 i Porto 5, Leicester 0. A la Lliga Femenina de Futbol, 13a jornada, Barça 1, València 1. A la Lliga Sobal d'Handbol, partits de la 14a jornada, Barcelona 30, Naitasuna 22 i la Rioja 35, Freiking Granollers 23. I l'Eurocup femenina de bàsquet, 5a jornada, Castors-Brent 56, Esparcity Lifuni Girona 65.
Món Barça.
Les de fer Suárez, el xut gol!
Nuestro objetivo como equipo siempre encontrar a Leo lo máximo posible.
Tinc el plaer i l'honor d'anunciar que Rakuten sigui el nou patrocinador.
Edgar Fornós. El Barça s'ha entrenat aquest matí, treball principalment pels jugadors que van tenir minuts contra el Gladbach, també per Marc Cardona, que hi va debutar a la Champions i avui ha estat un dels nous jugadors del B que s'han exercitat amb el primer equip a la Ciutat Esportiva. Demà l'entrenador ha donat festa als seus jugadors. Fins divendres a les 5 de la tarda no s'entrenaran a Sant Joan d'Espí. Abans, al voltant de 3:45, parlarà Luis Enrique Martínez a la sala de premsa.
Resta del món.
No vamos a hacer ni una revolución, vamos a tratar de hacer una evolución en todo caso.
Ojalá sigui una anècdota això del 100 i que siguem sumant-ne moltes més.
Xavi Puig. La Fiscalia Provincial de Madrid ha denunciat els exjugadors del Real Madrid, Xavi Alonso, Di Maria i Carballo, i investiga Coentrao i també Falcao per possibles delictes fiscals. De Cristiano no n'han dit res. El Mundial de Clubs del desembre al Japó s'aplicarà el vídeo per ajudar l'àrbitre en quatre accions concretes: gols fantasma, penals, expulsions o confusió sobre l'infractor d'una acció greu que comporti, per exemple, una expulsió. A l'Espanyol, les proves mèdiques a Piatti han descartat cap lesió important, però continua sent dubte per jugar diumenge contra l'Sporting. Marc Roca es podria ja demà reincorporar els entrenaments amb el grup. Avui fotografia oficial de la temporada amb Mr. Chen ja a Barcelona. En bàsquet, Joan Carles Navarro viatjarà a Istanbul. Podria tornar a les pistes divendres contra l'Efes. En natació, Mireia Belmonte ha quedat fora de la final dels 200 Papallona i ja no ha participat a les sèries dels 800 lliures al Mundial de Piscina Curta del Canadà per culpa d'un fort refredat. L'acord entre Repsol i Honda s'ha ampliat fins al 2018 a MotoGP. En tenis, Boris Becker, que ahir va deixar de ser l'entrenador de Novak Djokovic, ha explicat en una entrevista a Sky News que el tenista serbi no es va entrenar tan fort en els últims 6 mesos de l'any, va dedicar més temps a la família i això ho va acabar pagant a les pistes. I el cheerleading, atenció, ha estat reconegut avui com a esport pel Comitè Olímpic Internacional.
El cheerleading.
El cheerleading. D'aquí 3 anys poden demanar ser olímpics, fins i tot. I a veurem si el COI diu que sí.
Algú s'apunta a fer cheerleading?
No m'hi veig en cor.
De moment no, eh?
No gaire.
Ens ho rumiarem.
El món no s'ha aturat, tot i que avui han parlat.
Estoy dolido, estoy decepcionado un poco con el club, y es así.
Siempre estamos quitando méritos aquí a todo el mundo. No, señores, no, vamos a hablar claro.
Oriol Caño. La primera veu del dia que rescatem és la del president del Barça, Josep Maria Bartomeu, assegurant a Radiovisión FM de l'Uruguai que Luis Suárez renovarà amb el club.
Se va a renovar ahora, por supuesto. Quedan algunos pequeños detalles para, pues, para acordar con Luis. Pero Luis va a seguir en el Barcelona, va a seguir en nuestro club. Es un hombre muy querido por todos y yo creo que él quiere mucho al club, quiere mucho la ciudad, está encantado de estar aquí, es feliz. Por lo tanto, en próximas horas o días o semanas, pues anunciaremos esto. Quizá, ¿por qué no?, en Navidades, ¿no? Como un gran regalo de Navidades, no para Luis, que ya lo sabe que va a seguir aquí, sino para nuestros aficionados al fútbol. Ampliaremos los años que nos permite la reglamentación, pero yo creo que el objetivo es que esté aquí como mínimo hasta el Mundial de Qatar.
L'altra veu és la de Douglas, ex del Barça i ara l'Sporting, que ha assegurat en roda de premsa que dorm molt tranquil per la bona feina que fa cada dia des que va arribar al futbol espanyol.
Sé que puedo tumbar la cabeza en la silla y dormir tranquilo porque sé que trabajo bastante, trabajo mucho, no solo aquí, pero en Barça también he trabajado bastante. Pero no he tenido minutos, no he tenido oportunidades de jugar, pero ahora... jugando, tengo mis minutos, tengo la posibilidad de estar haciendo un buen trabajo dentro del campo y así es.
Món 2.0.
I love social network and I have Twitter, Facebook.
A mí me parece maravilloso. Además, viniendo de un tío tan ingenioso como Gerard Piqué.
Y si subo un vídeo bailando y si subo un vídeo tocando, ese soy yo.
Oriol. Comencem per un tuit de Mascherano, aquest món 2.0, que ha publicat al seu compte de Twitter les condolències per la mort de Matías Kruger, jugador argentí de futbol sala internacional amb l'albiceleste. Ha dit: "Muy triste la noticia del fallecimiento de Matías. Mis condolencias a sus familiares y amigos". Òbviament, la FAI Boca Juniors, club de Kruger, han publicat més tuits lamentant aquesta notícia tràgica. I també ens he fixat en un tuit una mica més alegre i curiós, en aquest cas de Mesut Özil, futbolista de l'Arsenal, que ha penjat un vídeo per una campanya benèfica del seu club, en què l'alemany enganxa uns quants companys d'equip intentant encertar monedes en un pot amb el logotip de la fundació de l'Arsenal. Özil arriba, els mira estranyat, agafa una moneda i després de fer uns tocs amb els peus l'encerta dins del pot. Brutal.
Un titular semàntic, Oriol?
El nostre caçador semàntic de capçalera ha publicat un possible titular abans del Madrid Dortmund en què demanava una campanada de l'equip alemany al Bernabéu, i aquest titular musical emulant AC/DC, Highway to Hell.
Highway to Hell és la cançó, i jugant amb el nom també de l'entrenador, un crac, el Fran Domènech. Demà el tindrem aquí caçant titulars, com sempre.
N'hem sentit una altra a la redacció aquesta nit. N'hem sentit una altra a la redacció avui, deia, perquè avui s'ha proclamat oficialment el Chapecoense campió de la Copa Sud-americana, campió de la Copa, i s'ha sentit un Chapecoense.
Chapecoense, no sé de qui és, però molt encertat el titular que hagi dit Chapecoense. L'hauries de donar a conèixer, però no ho farem.
No.
Què preguntem avui al Twitter i al shooter del Tu diràs?
Tenim tres preguntes en una per jugar al qui vols i qui no vols als vuitens de final. La pregunta és: quin rival voleu pel Barça als vuitens de la Champions i quin no, i per què? Podeu respondre via Twitter amb el hashtag TertúliaTD i comentar el que vulgueu de la tertúlia durant el programa, i també podeu donar la vostra opinió a través del shooter. Us baixeu l'aplicació gratuïta, busqueu l'estream Tu diràs RAC1 tot junt, feu favorit i comenteu amb la resta de participants el que vulgueu del programa i també d'aquesta pregunta. La repetim: quin rival voleu pel Barça als vuitens de Champions i quin no, per què?
Darts.
Uns quants pel fort refredat que està fent la guitza Mireia Belmonte. Tantes hores a la piscina i sacrificis perquè a l'hora de la veritat una inoportuna malaltia l'impedeixi rendir al seu màxim nivell. Molts ànims a la Mireia i a veure si els metges fan un petit miracle i d'aquí diumenge encara pot demostrar el seu enorme talent a l'aigua.
I floretes.
El Sevilla, que ha passat fa uns instants als vuitens de final de la Lliga de Campions. Jorge Sampaoli ha aconseguit el que mai va fer una Emery durant la seva etapa al club andalús. Els sevillistes acaben la fase de grups amb 3 victòries, 2 empats i una sola derrota. Més enllà dels números, la imatge de solidesa del Sevilla fan pensar que, amb una mica de sort al sorteig, tindran opcions de superar per primera vegada a la seva història la ronda de vuitens de final.
Forner, missatger, carnisser, florista, lampista, espia, cuidador, cargols... Escollir una professió requereix temps, però el vehicle que portarà la teva professió a l'èxit, no, perquè Tempus Furgui, al moment de comprar-te un vehicle comercial, és ara. Aprofita el temps i no deixis per demà el Cadi Transportero Crafter, que puguis comprar-te avui des de 165 euros al mes. Consulta condicions al teu concessionari Volkswagen Vehicles Comercials més proper.
10 i 47 minuts, no, Molló.
No?
No, ho coles.
Per celebrar l'empat?
No, sí, no? És que sabia dir... No,
voler,
el Dortmund ha empatat.
M'ha encantat en directe,
final,
Pariser,
El talismà Pariser, no, encara no podem obrir els torrons Vicenç.
El torró-torró.
El que us ofereix, el torròmetre.
El torròmetre de torrons Vicenç.
Recordeu que podeu trucar des d'ara mateix al 902-47700 i si ens dieu qui s'ha de menjar els torrons, qui no se'ls ha de menjar, us podeu endur un lot de torrons Vicenç per aquestes festes. És l'autèntic torró de Gramunt, 100% artesans i fets amb la millor selecció de torrons d'ametlles, avellanes i mel, i aquest any encara amb més novetats. El torró de vinagre i gers, el de tòfona blanca alba, el de cocotai, el del Raül Orgal, és que aixeca la mà, el de curri maduixa, o el torró mundet, el torró de ratafia. En teniu moltes varietats, de les més clàssiques fins a les més sofisticades, i en diversos formats. Torrons Vicenç.
El torró, torró!
I com sempre, la gent va com un llampec trucant perquè es volen dur els torrons Vicenç. Ja tinc en línia el Sergio. Sergio, bona nit.
Bona nit.
Des d'on truques?
Des de Barcelona.
Des de Barcelona. Tens clar qui s'ha de menjar els torrons?
Home, per descomptat, el Barça.
El Barça. Ets culer i no hi ha dubte,
I tant.
Pensava que em anaves a dir el Borussia Dortmund.
Bueno, jo crec que això ha estat una mica arregladet.
Sí? Que al Madrid no li interessava ser primer, vols dir?
Jo crec que sí.
Carai. Bé, en tot cas, no hi entrem. Els torrons pel Barça. Qui no se'ls ha de menjar?
Doncs el Cristiano Ronaldo.
Cristiano. Un clàssic, eh? No et cau bé?
No, a més, m'he llegit avui, no?, que ja li donaran la pilota d'or, diuen.
Sí, així ho ha avançat el Paco Aguilar, a Mundo Deportivo.
Mundo Deportivo, sí, sí, sí.
Que rebrà la pilota d'or i, per tant, es col·locarà 5-4 amb Leo Messi. I, per tant, tindrà pilota d'or, però no tindrà torrons, perquè el Sergio ha decidit que no se'ls mengi, se'ls menjarà el Barça, i, en canvi, tu t'endús aquest lot de productes torrons Vicenç, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
No pengis, que ara et diem com recollir. Gràcies,
vale,
Sergio. Doncs el Sergio, que s'endú aquest lot de productes torrons Vicenç, ell se l'endú per la patilla, per haver trucat, per haver participat al torròmetre. La gent el que ha de fer també, Molló, comprar el torró solidari de RAC1.
Sí, que està boníssim, que val la pena, per una bona causa, només val 7 euros i tots els diners íntegrament van a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per ajudar a investigar contra les malalties minoritàries infantils. Els podeu aconseguir a vicenç.com, a les botigues de Torrons Vicenç i a la majoria de supermercats de Catalunya.
Tot seguit parlem de la Champions, d'aquest empat del Madrid i també de pàdel amb el Julio Salinas, el Raül Llimós i un convidat d'excepció.
Tu diràs, amb Roger Sapera.
Amor, demanaré als Reis un cotxe.
No, dos. Et portaran dos cotxes i un iot. Dels grans, no?
Assumeixo, aquest any no et portaran un cotxe. Per això aquest Nadal fes-te un autorregal. Un Skoda Octavia TDI amb 7 anys de manteniment per només 16.800 euros. Oferta per 150 unitats en estoc finançades amb Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es.
Jordi, podries ajudar-me a canviar les pastilles de frens?
Cap problema, però encomana-les ara a Oscar.es.
Per internet?
Esclar, i en aquests moments a Oscar.es et beneficies d'un descompte de fins a un 60% en els discos i pastilles de frens.
En aquests moments, despeses d'enviament gratuïtes a partir de 59 euros. Condicions a la web. Oscar.es, l'especialista en recanvis de cotxe online.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat
7.682 07682.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat
27027.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11 la il·lusió es compleix.
Aquest Nadal aconsegueix la millor selecció de torrons Vicenç. Gourmet La Vanguardia te la porta a casa per només 29 euros. 4 barres de torrons Vicenç, neules artesanes, vi dolç hum de Sumarroca i cava La Coqueta de Mestres. Tot el pack valorat en 65 euros, ara per només 29. Troba-ho a gourmetlavanguardia.com.
Algunes coses no poden tornar a ser el que eren. D'altres, com els vehicles d'Audi Selection Plus, sí. Del 2 al 11 de desembre, descobreixi la nostra selecció de vehicles Audi seminous i les seves condicions especials al Saló Ocasió de la Fira de Barcelona. Ens trobarà al pavelló 1 del recinte de Montjuïc. Audi Selection Plus. Experimenti la sensació de conduir un Audi tan nou com el primer dia.
Tu diràs, amb Roger Saperes.
10:53 minuts. De seguida parlem de la Champions, dels rivals del Barça, el sorteig de dilluns i també de l'empat del Madrid a 2 a casa, el Santiago Bernabéu, que li ha costat la primera posició del seu grup. Però abans hem de parlar del cinquè torneig de pàdel Vallparc RAC1. Serà aquest diumenge, dia 9 al matí, de 9 a 1. Us hem demanat durant aquests dies fotos pedalenques amb el hashtag Vallparc RAC1 i avui farem el sorteig. Ho farem amb el Julio Salinas, aquí tinc ja l'estudi de RAC1. Julio, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
A punt per sortejar, per veure qui poden ser els rivals en aquest torneig de pàdel, en el qual hi participaràs també?
Sí, has de saber qui són els rivals perquè ho tindran cru.
Sí. Sí, no deixarem que triï el Julio perquè si no sí, mirarà a veure si són bons i no els voldran
els
aquest torneig.
Els bons pels altres. Jo com el Madrid, que toquin els fàcils.
També tinc en línia el Raül Llimor. Raül, bona nit.
Hola, bona nit.
Ets un altre pedalero enganxat, eh?
Sí, m'encanta. M'encanta el pàdel, com el Julio. És un esport molt addictiu, molt divertit i crec que tothom l'hauria de practicar, tothom ho hauria de provar i és el que fomentem a RAC1 des de fa 5 anys. Aquesta serà la cinquena edició d'aquest torneig que organitzem en col·laboració amb els amics de Vallparc.
I deia Raül que tenim un convidat d'excepció, un crack del pàdel, segurament és el crack en majúscules, però
el crack.
Et deixo que el presentis tu mateix.
Home, és el crack. Només us diré que fa 15 anys que és el número 1 d'aquest esport. Busqueu qualsevol altre esport, qualsevol altra disciplina i digueu-me algú que hagi estat 15 anys sent el millor, però sent el millor d'una manera aclaparadora. Per exemple, aquesta temporada, dels 14 tornejos que ha jugat amb el seu company actual, que és el brasiler Pablo Lima, n'ha guanyat 12. Totes les vegades que ha arribat a la final amb Pablo Lima, aquest any i l'anterior, les ha guanyat. 24 de 24 en finals al World Padel Tour amb Pablo Lima. Va ser 13 anys company del Juan Martín Díaz, un altre fenomen, número 1 del món, i des de fa dues temporades juga amb el Pablo Lima i les coses li van de meravella al Fernando Velasteguín, l'argentí, que és el número 1 indiscutible del món del pàdel. Queda només un torneig aquest any, que es juga la setmana que ve a Madrid, el Masters, i el Vela i el Lima intentaran posar la cirereta del pastís aquest any gloriós que han completat el World Padel Tour.
Doncs també el tenim en línia, el Fernando Velasteguín. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Roger. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Buenas noches, Raúl. ¿Cómo les va?
Buenas noches.
15 años buenas siendo el número uno. Eso no hay quien te lo quite, ¿eh?
No, la verdad que no. Es un número que ya esté ahí. Pero lo voy a disfrutar un montón, pero un montón cuando no juegue más. Ahora estoy con la cabeza, bueno, en el máster, el último torneo, pero sé que al lado de Pablo me quedan, espero, 4 o 5 años muy buenos hasta el final, así que estoy pensando que todavía tengo que mejorar un montón de cosas y puedo hacerlo porque tengo al lado a uno que hoy me nombra mucho a mí, pero considero hoy que tengo el jugador más completo del circuito y del cual puedo aprender un montón de cosas, así que ya pensando en las vacaciones en Argentina y volviendo para la pretemporada en febrero, que sé que al lado de Pablo puedo seguir mejorando un montón.
O sea que si sigues 4 o 5 años más, lo dejarás en 19 o 20 como número uno.
No, bueno, quiero jugar profesionalmente esos años, así que me voy a cuidar mucho y voy a entrenar a full para ser competitivo 4 o 5 años más.
Los títulos para los otros son ganarte a ti, ¿no? Entiendo, los pocos que lo han conseguido.
Bueno,
no les dejas otra opción.
No, bueno, cuando uno gana parece que fuera fácil y lo más difícil en el deporte es ganar. Del torneo somos 100 parejas y gana una. Es algo excepcional ganar, pero bueno, parece que nos hemos acostumbrado a eso y te puedo asegurar que cuando perdimos en Valencia este año, muy claramente contra Sancho Gutiérrez y Paquito, 6-3, 6-2, tenía no sé cuántos mensajes, y después cuando empezamos a ganamos este fin de semana pasado en San Sebastián y no tengo ni una cuarta parte de los mensajes que tuve cuando perdimos, o sea que ojalá que siga siendo noticia vernos perder y nosotros vamos a tratar de que así sea.
Lo más difícil, Fernando, lo oigo en muchos deportistas, entrenadores, que no es ganar, sino volver a ganar. ¿Cuál es la clave?
Y yo creo que no encuentro mejor motivación, y bueno, Julio muchas veces lo ha dicho, lo ha dejado muy claro, el pádel es un deporte que cuando no juegues más tenés que ir a trabajar como todo el mundo, y yo me juego de lo que mis hijos comen cada fin de semana, entonces si alguien conoce una motivación más grande que la de ir a jugarte por lo que tus hijos comen, que me la diga porque yo no la sé. Para mí es la mayor motivación que tengo y entreno cada día pensando en eso y compito cada fin de semana pensando en eso, así que mientras el cuerpo aguante me verán tirarme de cabeza por cada pelota como si no hubiera ganado nada.
Y acabo, Fernando, tú has visto jugar a Raúl y a Julio,
sí,
¿qué nivel tienen?
Sí.
¿Cómo los ves?
A ver, yo lo miro siempre muy positivo todo, ¿eh? O sea que vamos a decir que tienen muchísimo margen de mejora, muchísimo. Lo bueno es que a Julio, que lo he visto jugar bastante más, es competitivo como el que más, es increíble. Encima, cuando lo he tenido enfrente en algún desafío así, que hemos hecho, no sé si Julio se anima a contar que le gané a él y a, creo que a Raúl era, ¿no? Solo contra dos en el club, bueno, yo no sé si se animarán a contar eso al aire cuando le gané solo contra ellos dos en toda la pista.
Sí, ya lo vam explicar. Ja ho vam explicar, Vela. Ens vam atrevir, el Julio i un servidor, a jugar els dos contra el Vela sol. I vam estar a punt de guanyar-li un joc. Julio, recordes?
A Raúl jugava amb ell.
Me faltaba decir esto, que cada vez que veo que Julio pierde, es culpa del compañero. Cada vez que hablo con Julio, pierde siempre
Julio,
el compañero.
Sí, no, no,
eso es lo bueno que tiene el pádel.
Estaba convidat. Estaba convidat para el Raúl, para el RAC1. Y a Raúl sentía greu si guanyaban. Jo li va deixar guanyar, home. Va deixar guanyar.
Això és esperit esportiu i solidari del Julio. Raúl, com hem de fer aquest sorteig? Va.
A veure, deixa'm fer-li una pregunta al Vela abans de fer el sorteig, perquè el Vela, el vestidor del Barça, hi ha molts malalts de pàdel. Molts malalts de pàdel. Iniesta juga a pàdel, Piqué juga a pàdel, per exemple, i un ex del Barça, una llegenda del Barça, com Carles Puyol, també juga a pàdel, i el Vela doncs, ha pogut jugar amb ells i té certa amistat amb Carles Puyol, sobretot, i amb la família Piqué. I m'ha explicat un ocellet, Vela, no sé què, de la pista Vela, en col·laboració amb el pare de Gerard Piqué, i m'han dit com ho explicaries bé, això. ¿Qué es eso de la pista Vela?
Sí, ahora, bueno, lo íbamos a presentar. La pista Vela es un proyecto de Joan Piqué con su empresa. La verdad que para mí fue un placer que me vinieran a comentar para sacar una pista con mi nombre, una pista que la verdad que es una pista muy particular, que cuando la presentemos, que le vamos a presentar a unos días después del Barça-Manchester, pero Gerard tuvo la mala suerte que se lesionó y se tuvo que posponer. Lo haremos entre el 1 y el 15 de febrero, que quizás creo que por lo que me dijo el papá de Gerard, el calendario del Barça es mucho más flexible, o sea que la primer quincena de febrero presentaremos la pista Vela con la intención de que sea una pista novedosa, de que está muy orientada al pádel internacional, así que ojalá que tenga la repercusión que todos esperamos por el bien del pádel, así que los invitamos a ustedes para que vengan a conocerla cuando hagamos la presentación los primeros 15 días de febrero.
¿Y la idea, Vela, es fer un Piqué Puyol contra Vela Lima?
Sería espectacular. Para el pádel sería espectacular, y para Pablo y para mí estar con ellos en la pista, no solo por el nivel de imagen que le puedan dar al deporte estas personalidades que son mundialmente conocidas, sino porque ya me aseguro con ese partido de que lo gano fijo, porque si llego a perder contra Carla y contra Gerard al pádel, ya agarro la pala y la dejo collada en la pista.
¿Pero juegan bien?
Sí, al que más lo estoy viendo jugar ahora en el Star Padel es a Carla, y la verdad que lo que pasa es que se lo toma que está yendo a entrenar y juega todos los días, y la mejora que han tenido en estos 2-3 meses con Xavi Aguilar, que es su compañero, hasta incluso ya los escucho decir, echarle la culpa a otro amigo de ellos que juega mucho mejor que ellos, que se llama José, que va a jugar con ellos, y ya cuando pierden le echan la culpa a José, que es culpa de ellos. O sea que ya tienen en la vena eso del pádel de que siempre pierde el compañero.
Tienen un espíritu deportivo como el de Julio. Es lo mismo que Julio.
Aquí, Fernando, aquí no te escolta ningú, pots dir la veritat. Ostres, no siguis diplomàtic. No, ara no, a veure si el pare Pujol va jugar aquí a pádel, ara aquí va ser un crack a pádel.
¿Cómo te pincha, Fernando? ¿Cómo te pincha?
No, a ver, de los jugadores, de los exfutbolistas, hay muchos que juegan bien. Luis Milla, Parralo, yo creo que de los exfutbolistas son los Fran tiene una técnica poco ortodoxa, pero es muy efectiva, muy efectiva. Bueno, y Julio está ahí cerquita.
Muy bien.
Ahora me lo dejas contento. Tendrías que verle en la cara la sonrisa que tiene ahora mismo Julio. Raúl, va al sorteig.
Vinga, fem el sorteig. Jugarem 16 parelles, el sistema habitual, el diumenge a les pistes de Vallparc. Hem d'agrair la col·laboració de Wilson, que ens ofereix les pilotes, i també dues pales, atenció Julio, pels guanyadors. La parella guanyadora guanyarà pales Wilson. També tindrem torrons Vicenç per tothom, un clàssic, i agraïm també al grup CERS, que després del torneig, allà a Vallparc, ens oferirà un pica-pica per doncs fer-la petar un cop acabat el torneig. Són 16 parelles, 4 de les quals són oients de RAC1 que ara mateix triarem. Després hi ha parelles de Torrons Vicenç, hi ha parelles de la redacció d'Esports de RAC1, hi ha parelles VIPs com el Salines i el Morales, que jugaran junts un any més al torneig, també jugarà el Lluís Carreras, el nostre míster, en fi, hi ha uns quants VIPs que disputaran aquest torneig i també hi ha socis de Vallparc. Per tant, hem de fer, hem de treure quatre boles, quatre números entre els oients que ens han enviat fotos padalenques amb el hashtag VallparcRAC1. Per tant, demanaré dos números entre l'1 i el 26, el Vela, i dos números al Julio Salinas. Va, Vela, dos números entre l'1 i el 26.
El 5.
El 5, espera't un moment.
Sí.
Aviam, el 5 correspon al Gerard Sallarès, a Twitter, @ Gerard Sallarès. I un altre, va, Vela.
El 15.
I el 15. A veure, el 15... Mira, el 15 correspon a l'Andrea Pitarc, a Twitter, @ Driu, _ PC. Vinga, Julio, dos números més.
El 19.
Entre l'1 i el 26, que no siguin el 5 i el 15.
El 19.
El 19. A veure... Doncs mira, el 19 correspon a l'Elisabet. Elisabet Pons, a Twitter, @ Eli Pons M.
I el 9.
El 9. Aviam... Doncs mira, el 9 és... I a més, crec que ja ha participat alguna vegada amb nosaltres, perquè surten una foto amb el Morales i el Carreras, el Gonzalo Lara, a Twitter, és de l'any passat la foto, si no m'equivoco, ha tingut sort, @ Zaliquis. Per tant, el Gerard, l'Andrea, l'Eli i el Gonzalo, amb les seves parelles, vindran diumenge a jugar amb nosaltres.
Doncs vinga, ja tenim els guanyadors d'aquest cinquè torneig de pàdel, la gent que hi podrà participar a aquest torneig de pàdel. Recordem, el dia 9, des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, ha sigut un plaer poder comptar amb la mà innocent, no és una mà innocent qualsevol, la no, millor mà innocent, la mà del millor del món, com és el Fernando Velasteguín. Fernando, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por seguir dándole espacio al padre, que se lo pasen muy bien. Hasta luego, Raúl, chao, Julio.
Venga, chao, suerte en el máster.
Fernando Velasteguín, acomiadu també al Raúl Llimor. Raúl, ve està preparant pel pàdel. A veure, has de deixar el llistó de RAC1 ben alt, eh?
Qui fas parella, Raúl?
L'Aleix Pariser.
Molt bé.
Venga. Sí. La culpa sempre és seva.
També. Tècnica, Julio. Tècnica...
No, l'Aleix té nivell. Té nivell i a veure si estem a l'altura del campionat, perquè el nivell va creixent any rere any. Sí. I per cert, deixa'm dir, Roger,
sí?
Porto pel Barça, Juve pel Madrid.
Sí, estava veient ara el teu tuit, el tenia aquí davant i t'anava a preguntar qui volies, però queda ja dit. Raúl, gràcies, bona nit.
Vinga, bona nit, adéu-siau.
Julio, et quedes una estona i comentem una mica sí. Com anen les Champions.
Vale, d'acord.
Doncs vinga, deixem el pàdel i ara anirem al futbol, a la Champions, al Barça, al Madrid, amb la tertúlia del dimecres.
El menú del Tu diràs.
El Madrid Dortmund de Champions.
Vamos a jugar una final de grupo. Nosotros no vamos a calcular, no vamos a pensar... Que tenemos que, no, vamos a intentar jugar partido y intentar quedar primero del grupo.
Jugarem al qui vols i qui no vols pel Barça als vuitens de final.
Coge el segundo más difícil o el que tenga más puntos y ese es nuestro. O sea, que es que no hay ni sorpresas ya.
Els protagonistes del Barça Gladbach.
Ha sido un rendimiento claramente nivel Barça y ha estado muy bien con balón y sin balón. Con balón ya lo conocemos porque es un jugador que tiene mucha calidad, muchos recursos y mucho recorrido. Destacaría su nivel físico, que después de jugar prácticamente casi nada, es capaz de jugar 90 minutos y hacerlo a un nivel altísimo y luego sin balón ha estado muy bien.
I la tertúlia amb David Bernabéu.
Ara mateix, si fem una anàlisi estructural del Barça, per on passen les opcions del club, de l'equip, del trident.
Albert Llimós.
Hem millorat en tot, però en el que és millor i que et feia diferent a la resta és en el que has tirat endarrere.
I Santi Giménez.
El Barça ha tingut desconnexions, ha jugat estones bé, ha jugat estones que s'han anat del partit, estones que ha fet minuts boníssims.
Tu ho diràs, amb Roger Saperes.
Amor, acabo de trobar 1.500 euros al Saló.
Són meus, són meus, són meus.
No, no, al Saló Ocasió de Barcelona.
Estalvia't fins a 1.500 euros en els millors vehicles d'ocasió de Volkswagen, Seat, Skoda i Volkswagen Vehicles Comercials. Del 2 al 11 de desembre a l'estand d'Asbelt Auto. Oferta Volkswagen Finance vàlida durant el Saló. TAE del 10,26%. Consulta en les condicions a asbeltauto.es.
Aquest hivern, vine a Andorra i practica ball nòrdic. Dues estacions, una mateixa passió, un lloc extraordinari on tot és possible. La millor neu, el millor preu. Ball nòrdic, la nova forma de lliscar per la vida. T'hi apuntes? Troba les millors ofertes a vallnord.com. Ball Nord, seu del Freeride World Tour 2017.
Escolta, David, has pensat en fer el canvi d'oli del cotxe?
Esclar, vaig demanar l'oli a Òscar Oponés i he fet el canvi d'oli, jo solet.
Has canviat l'oli tu sol?
Super senzill, super econòmic a Òscar Oponés.
En aquests moments, despeses d'enviament gratuïtes a partir de 59 euros. Condicions a la web. Òscar Oponés, l'especialista en recanvis de cotxe online.
Que aquell amic de la infantesa, que té 56 missatges sense contestar, t'envia un missatge justament el dia que et compres un Ibiza, és normal. El que no és normal és que ara et puguis emportar un Seat Ibiza superequipat per 9.600 euros. I el que per descomptat no és gens normal és que inclogui l'assegurança a tot risc durant el primer any. Oferta vàlida fins a final de mes per a unitats finançades en Volkswagen Finance. Informa-te'n a Seat.es.
Tu ho diràs amb Roger Sapera.
Són les 11 i 10 de la nit. A l'estudi de RAC1 tinc una gentada de por. De dreta a esquerra aniré donant la volta. David Bernabéu, bona nit.
Bona nit, Roger.
El Julio Salinas, que ja l'hem saludat. L'Albert Llimós, Albert, bona nit.
Què tal, bona nit.
El Santi Jiménez, Santi, bona nit.
Molt bona nit.
I el Marc Guillén, Marc, bona nit.
Molt bona nit.
Empat del Madrid, segon de grup. No sé si heu estat veient el partit, que us ha semblat al Madrid. Jo... m'estava agradant el partit, però donava
partides,
per fet que el...
sí,
sí, a més amb moltes alternatives, hi ha hagut un moment que ha apretat al final el Borussia, ha acabat remuntant i enduent-se la primera plaça del seu grup.
Partit molt dinàmic, no? Partit de moltíssimes ocasions, de dos equips que atacaven més que defensaven. El Dortmund és un espectacle, veure els jugadors que tenen, de 19 anys, de 18 anys, però ràpids i talentosos com n'hi ha pocs, un mig centre, que ara ho dèiem aquí entre l'Albert, jo crec que el David, tothom que ens enamora, que és Weigl, que és un jugador molt similar a Busquets, que és una passada de veure'l, i amb un Madrid doncs, que també exuberant. No ho sé, podia haver passat qualsevol cosa, perquè ha sigut un partit espectacular.
Sí, sobretot el que ha sigut un partit amb moltes alternatives. Jo crec que el Dortmund l'ha tingut per la mà, per ocasions, per guanyar, però després hi ha hagut un moment que el Real Madrid el podia...
Sí, sí, l'hagués pogut rematar.
L'hagués pogut rematar, han tret una pilota els del Dortmund sota el travesser.
Sota mal, sí, sí.
Una jugada de Cristiano que ha fallat incomprensiblement davant del porter, i el Dortmund que segueix. Jo estic molt content, perquè a mi soc dels que no m'importa gens el que li toqui al Madrid. El que passa és que jo volia eliminar l'equació del Barça al Dortmund. Em sembla un equipàs, m'encanta.
Albert?
Amb Tuchel t'ho passes bé, no? El plantejament que juga aquest Borussia Dortmund és tan potent a l'àrea contrària com també dèbil a vegades a la seva pròpia àrea, no? Perquè defensa amb 4 o 5 homes i ataca amb 8 o 9, perquè els laterals són interiors o extrems, pixa que a vegades entra per dintre, està atacant tota l'estona amb 4 futbolistes, és un equip molt dinàmic que t'exigeix sempre doncs, estar concentrat. El Madrid quan s'ha trencat línies, quan s'ha fet gran a la distància entre línies, ha patit més, després s'ha sabut ajuntar i ha tingut el partit controlat, però l'últim sospir doncs, a aquest control atac del Dortmund amb la velocitat d'aquest tren que és Aubameyang, no? Ha servit per l'empat a 2 i jugadors interessants més allà de la joventut d'aquest dinamisme que té el Dortmund, tres jugadors que potencialment, i un el deia el Marc, doncs a mi m'agradaria provar-los en un dia al Barça. Weigl, jo crec que és jugador de nivell Barça, de nivell Madrid. Pulisic, tot i que és molt jove, crec que és un d'aquests extrems clàssics que té una capacitat en el desequilibri, en el control brutal. I després Dembélé, que ha estat intermitent, massa irregular, jo crec que li falta una mica d'amoblar el cap.
I amb remor, quan ha sortit,
sí, però jo sobretot aquest
jugador espectacular.
Aquests tres, i Aubameyang segurament que també, no? Però potser per el sistema del Barça, discutim abans amb el David abans d'entrar, no tant, però un partit que amb aquest tècnic no et pots avorrir mai.
David?
Bueno, jo li deia mitja en sèrio, abans d'entrar al programa, a l'Albert li deia... perquè et Barça va Meyang igual ens va perfecte, tu. Però vaja, a part d'això, a mi em sembla que Tuchel, jo crec que és un dels, per mi és un dels millors entrenadors d'Europa ara mateix. Entrenador valent, amb detalls tan adones, que té els partits visualitzats, li ha donat un aire, un dinamisme que recorda el millor Borussia Dortmund de Klopp, amb jugadors que li cauen com perfecte, no? com en ell ha dit, en atac, com Dembélé, com Aubameyang, per la seva velocitat. És un equip que no especula, això és molt important, i li ha fet 8 ocasions al Madrid. 8 ocasions, és a dir, que al final quedo amb la frase de Valdano: el Madrid hagués pogut guanyar perfectament el partit, perquè, com dèieu, ha tingut ocasions a la segona part per rematar, no? Tot i que jo crec que la segona part ha estat clarament del Dortmund, no? Però em quedo amb la frase de Valdano l'altre dia, que deia que el Madrid és l'equip d'Europa que juga malament més bé.
Sí, sí, és una bona...
I és veritat, perquè...
És una bona definició.
Em sembla que avui són 34 partits, ja.
Sí. Sí.
Avui ha igualat el record de Benhacker i està, compte que està 5 d'equiparar-se amb el Barça Guardiola, que és el rècord d'imbatibilitat d'un equip a Espanya, amb 39. Seria gravíssim, eh? Seria greu que el Madrid de Zidane empatés amb el Barça Guardiola, perquè evidentment analitzes les ratxes, no tenen res a veure. Però sobreviuen, guanyen, empaten, i aquí el tenim. Ha estat un gran partit, i coincideixo que el Dortmund era un dels equips a evitar, tot i que contra el Barça d'ara, doncs segurament entraríem un intercanvi de cops, i el Barça té molt de talent a dalt, no? Per tant, tindria moltes possibilitats també, però és veritat que pinta que si manté aquesta progressió pot ser un dels aspirants al títol.
Prefereixo intercanviar els cops amb, sí, qualsevol altre, ja saps que no, amb el Dortmund, eh?
Millor fer 1000 passes,
sí.
1000 passades com ahir.
Julio, t'ha agradat a tu el Borussia?
Jo només he vist la última mitja hora. La última mitja hora jo crec que els dos equips han tingut ocasions per guanyar, no? El que sí que crec és que és molt bo pel Barça aquest resultat, perquè si ho mires als equips que et poden tocar, el Dortmund jo crec que era de los més perillosos. Aleshores ara pues és,
el treus de sobre aquest.
Home, tu treus. Vamos, jo crec que ha sigut molt bona notícia pel Barça.
Mm-hmm. És que han marcat, em sembla que llegia ara que el Dortmund ha batut el rècord de gols d'un equip a la primera fase. Ha marcat 21 gols aquest equip. Mm-hmm. O sigui que si anant a intercanviar cops, prefereix intercanviar-lo amb el, fins i tot amb el Bayern de Múnich, que amb el Borussia Dortmund, eh?
Sí, i està més la sensació que et dona a hores d'ara, perquè ja saps que això dels sortejos mai saps com arriba. Ens ha passat, no, a vegades, que tenim la sensació que ens toca un coco i després veus que ets molt superior al cap de 3 mesos.
I és que a més això, estem parlant d'un partit que jugarà
molt lluny. Però sí que crec que aparentment a hores d'ara veig el Dortmund més per fer mal amb eliminatòries de Champions que no pas amb la regularitat. Hem de dir que el Dortmund doncs ha perdut ja força punts a la Bundesliga, però no té res a veure la situació a la Bundesliga del Dortmund, no té res a veure amb la qualitat de l'equip quan el veus, eh? O sigui, jo crec que és un equip per estar molt més amunt a la seva lliga,
perquè ara, després d'aquest resultat, Molló, el Madrid queda segon del seu grup, i per tant quins possibles rivals tindran al sorteig de dilluns?
A veure, possibles rivals del Real Madrid en aquesta fase de vuitens de final serien el Paris Saint-Germain, el Benfica, el Manchester City, el Bayer Leverkusen...
Aquests són els del Barça.
Sí, sí. Tens tota la raó del món, sí.
No. Arsenal-Mónaco?
No, Juventus-Arsenal-Nàpolis-Mónaco i Leicester,
sí. Havia començat bé, però sí.
Doncs aquests
seran... Tenia tots, però no tenia... Tenia dos vegades els de l'Atlètic, no sé per què.
Els possibles rivals del Madrid en aquest sorteig, com diem, de dilluns. Hem de fer també el qui vols, qui no vols, perquè ja sabem qui seran també els rivals del Barça. El Barça, que ja va fer la feina, de fet ja la tenia fet abans del partit contra el Gladbach, i per tant tindrà com a rivals en aquest sorteig els segons de grup de la Champions, que seran, Molló...
Doncs en primer ordre, i vaja, els ordeno de més dur a menys dur, el Bayern de Múnich, campió de la Lliga Alemanya, el coco pels primers de grup, excepte l'Atlético, que no li pot tocar. Els de Carlo Ancelotti han acabat la Champions amb 12 punts, 4 victòries i 2 derrotes, té vells coneguts per motius ben diferents, com Thiago Alcántara i Xavi Alonso, i els 3 jugadors més destacats són Lewandowski, Douglas Costa i el porter Neuer. Aquí també li podríem afegir Robben, bé, n'hi ha d'altres, eh? A la Bundesliga, el Bayern és segon, a 3 punts del líder, el Leipzig acumula 9 victòries, 3 empats i una sola derrota. El seu pitxitxe a la Lliga és Lewandowski, amb 9 gols en 13 jornades.
El segon equip és el Paris Saint-Germain,
el campió de la Lliga francesa, un clàssic en el bombo dels segons de grup a vuitens, i serà per tercer any consecutiu. No li pot tocar l'Arsenal ni el Mónaco. Els d'Unai Emery han acabat la Champions amb 12 punts, 3 victòries i 3 empats. No han perdut. Té vells coneguts com Mota, Di Maria o Jesse. Els 3 jugadors més destacats són Thiago Silva, Verratti i Cavani. A la Lliga Francesa, el PSG és tercer a 4 punts del Nice, el líder, amb qui s'enfrontarà per cert diumenge. Acumula 11 victòries, 2 empats i 3 derrotes. Cavani és el màxim golejador del campionat amb 14 gols en 16 jornades.
Tercer possible rival del Barça, el Benfica,
el campió de la Lliga Portuguesa. Anem pel tercer campió i ja l'últim dels possibles rivals. No li pot tocar el Nàpols. Els de Rui Vitória, han acabat la Champions amb 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Ben repartida. Té un vell conegut, Alejandro Grimaldo. Els 3 jugadors més destacats són els davanters Mitroglou i Raúl Jiménez, ex-Atlético, i l'ex Perico Pizzi. A la Lliga Portuguesa, el Benfica és líder amb 2 punts més que l'Sporting. Acumula 9 victòries, 2 empats i una derrota. El seu pitxitxi a la Lliga és justament Pizzi, amb 5 gols en 12 jornades.
El quart equip també és portuguès, és el Porto,
que és tercer, o que va ser tercer, l'última Lliga Portuguesa. No li pot tocar l'Leicester. Els de Nuno Espíritu Santo, l'ex de València, han acabat la Champions amb 11 punts, 3 victòries, 2 empats i una derrota. Té un vell conegut, Iker Casillas. Els 3 jugadors més destacats són justament Casillas i els davanters André Silva i Brahimi, ex del Màlaga. A la Lliga Portuguesa, el Porto és tercer a 4 punts del líder, el Benfica. Acumula 7 victòries, 4 empats i una derrota. El seu pitxitxi a la Lliga és André Silva, amb 7 gols en 12 jornades.
El cinquè equip és un equip alemany, el Bayer Leverkusen.
Tercer a l'última Bundesliga, no li pot tocar el Mónaco. Els de Robert Schmidt han acabat la Champions amb 2 victòries i 4 empats. Té un vell conegut, el Chicharito Hernández, ex del Madrid. Els 3 jugadors més destacats són Çalhanoğlu, que llança molt bé les faltes, el mateix Chicharito, i el migcampista Mehmedi. A la Bundesliga, el Bayer Leverkusen és 9è a 8 punts de les posicions de Champions. Acumula 7 victòries, 3 empats i 3 derrotes. El seu pitxitxi és Chicharito, amb 5 gols en 13 partits. Aquests són els 5 possibles rivals del Barça. En tot cas, Luis Enrique té clar com serà el sorteig.
El equipo sigue haciendo su trabajo, su camino y buscando el beneficio, en este caso de pasar como primeros, y ahora esperar el sorteo a ver qué joyita nos toca. Sí que habrá sorpresas, y como nosotros estamos acostumbrados a los sorteos explosivos, pues ya sabemos que nos tocará una joyita. Coge el segundo más difícil o el que tenga más puntos y ese es nuestro. ¿Eh? O sea, que es que no hay ni sorpresas ya.
Declaracions a TV3 i a la roda de premsa de Luis Enrique després del partit d'ahir contra el Gladbach. Avui hem volgut comprovar els precedents per saber si té raó o no Luis Enrique.
Es passava o no es passava?
Per saber si és així o no, que al Barça sempre li toca la joyita, com deia Luis Enrique. Quina és la conclusió, Molló?
Que té una mica de raó, però tampoc molta. La temporada passada, els possibles rivals més complicats en aquest sorteig de vuitens eren Paris Saint-Germain, Juventus o Arsenal. I va tocar l'equip anglès, a priori el més senzill dels tres. A més, l'equip de Wenger era el que havia sumat menys punts dels tres equips de la fase de grup. 9 punts l'Arsenal, 11 la Juve i 13 el PSG. A quarts de final va tocar l'Atlètic de Madrid. Al bombo també hi havia Madrid, Bayern, City, PSG, Benfica i Wolfsburg. Si els matalassers eren complicats, ho eren, sí, però n'hi havia d'iguals o més difícils, especialment Madrid i Bayern. Fa dues temporades, els possibles rivals més complicats al sorteig de vuitens eren tres: Juventus, Manchester City i Arsenal. Va tocar el City, del nivell de l'Arsenal, però inferior a la Juventus. A més, l'equip de Pellegrini havia sumat 8 punts a la fase de grup, menys que la Juve, 10, i que l'Arsenal, 13. A quarts de final va tocar el PSG, però es van evitar Madrid, Bayern, Atlético, Juventus, Porto i Mónaco. I a semifinals va tocar el Bayern de Guardiola, evitant Madrid i Juventus. Per tant, segurament és exagerat dir que el Barça sempre li toca el rival més difícil als sorteigs de torn, però també és cert que li han tocat rivals d'entitat sempre i no cap dels equips més senzills que hi havia als bombos. I és veritat que la primera temporada de Luis Enrique, l'any del triplet, i ja ho vam dir, el Barça va superar el campió d'Anglaterra, de França, d'Alemanya i d'Itàlia per guanyar la cinquena Champions.
O sigui, seguint això, ens toca el PSG, no? El Bayern no ens tocarà, perquè no tenim tanta mala sort, però no tindrem la sort de Benfica, Leverkusen o Porto, no?
Bayern i PSG són els equips que han sumat més punts en aquesta fase de grups i que li podien tocar al Barça. Han sumat 12 punts. I clar, vull recordar que són 5 possibles rivals, per tant, tenim un 20% de possibilitats que toqui el Bayern.
De fet, estava veient una estadística de percentatge. El que té més percentatge és el Bayern. Després ja em sembla que ja venia el Leverkusen, em sembla. Però
ara, en tot cas, aquests són els rivals: Bayern de Munic, Leverkusen, Benfica, PSG i Porto. Qui vols, qui no vols, qui vol obrir el foc?
Jo no vull els bons, no vull Bayern i no vull els bons. PSG,
sempre hi ha aquesta línia de voler o un equip fora de dir això és la Champions o dir
el Bayern PSG. PSG, jo crec que està bé d'anar de Quixot per la vida,
però dic que aquesta línia existeix
sí, no.
I més a vuitens, que és el febrer, que encara és un moment febrer complicat. Bayern PSG no estan ara no estan en un bon
és
moment
un bon
de forma
per anar segons on.
No, però encara els equips no estan massa
entonats. Pensa que els alemanys venen de fer una segona pretemporada i ja van...
Bueno, potser encara van una mica curts, potser, però... la preparació, però sí, agafa més energia. Jo, Benfica, Leverkusen i Porto, el que tu vulguis. Si vols d'aquests, ja t'arreglo el Benfica, que potser és el campió, el que potser és més interessant, però jo crec que aquests tres tenen un rival força inferior. Avui, que també es parlava de si el Madrid o el Barça, si era millor primer grup o segon grup, primers o segons, aquests tres són bastant inferiors que qualsevol dels primers.
Ja que no vols, Bayern...
Bayern, sí. Aquest sobretot que no.
Santi.
No vull el Bayern. Jo, per mi, el Porto. Porto. O sigui, per aplaudir Casillas i...
Per fotre reportatges de Casillas.
Perquè ho del Benfica, ho de l'Àliga, ja em cansa.
Està superat, això.
El Bayern ja tenim masses experiències últimament, a més el més fort. El PSG també el tenim ja massa vist, vull dir, últimament.
A més, Emery, que ja
roda. I el Leverkusen és una cosa com molt... O sigui, crec que el Porto és perfecte.
Té l'equilibri, no?
Té l'equilibri, i a més hi ha temes, i
Uno Gómez,
Sí, home, no? Porto.
Albert.
Si n'hem de triar un que no, el Bayern, i més aviat pel factor camp. Crec que anar a Alemanya contra el Bayern Munic és pitjor que no pas jugar contra el PSG a domicili.
Totalment.
I per jugar qualsevol dels dos portuguesos em va bé, perquè es podria veure bon futbol.
Julio, qui vols? Qui no vols?
Tenint un 60%, jo crec que estem tots d'acord en que tenim un 60% per agafar, per triar el que toqui. És igual el que toqui d'aquest 60%. Els altres 40% que no toqui. Si he de triar uno que no toqui, el Bayern, perquè jo crec que té el millor equip. Però és que el PSG també té molt bons jugadors, i més a més estan en l'ambició i en les ganes de guanyar una Champions, no? Tenen aquesta deuda. Doncs aleshores jo estic d'acord amb el Santi, a l'Oporto seria el millor, però no perquè sigui el pitjor dels tres, sinó perquè té l'al·licient de Casillas, té un al·licient per la gent, perquè vagi a l'estat.
Sense ser el més complicat, és un equip atractiu, no?
Sí, perquè té Casillas, és la tornada al Camp Nou, la gent, molta gent, pues, li voldrà anar per veure, no sé, jo crec que té un al·licient, no?
David?
Bueno, si juguem com a Noeta, millor que no ens toqui cap.
No, clar,
però, si no ens la tirem. Però alguna bola ens tocarà.
És una petita introducció que valgui per dir que la veritat és que és evident que per nom Bayern i PSG estan en un bàndol i la resta estan en un altre. Està claríssim. No recordo un sorteig on la partició fos tan clara, no? En aquest sentit, però jo crec que la clau radica aquí, perquè si analitzem una mica la temporada que està fent el Bayern i fins i tot el PSG, no estan a la seva millor versió des de fa temps, no sé com estaran al febrer, i aquí la clau és una mica el Barça,
que
recuperi les sensacions, perquè realment hem vist versions del Barça aquesta temporada en què pot perillar qualsevol eliminatòria contra qualsevol rival d'aquests si realment estàs a
mitjà del Barça.
Per tant,
no es pot queixar. Sembla que el Barça està...
Ara, jo pregunto, si surt, per exemple, si surt el Benfica o el Leverkusen, on queden les declaracions de...
Una joyita, és igual, joyita o lo que sea. Però mi no, sembla que el Barça...
Si ha volgut, és una manera com de... Barça... és una brometa o ha volgut...
Jo no crec que sigui una
brometa. Deixar entreveure que hi ha alguna cosa més, perquè si hi ha alguna cosa més ho haurà d'aclarir, clar.
No,
o sigui, li faltava dir... Home,
no, jo crec que és a dir... Vam guanyar la Champions jugant contra els millors.
Sí, jo crec que és el que sent...
És
el que senten molts barcelonistes.
Si tu veus... Estava abans dient el que ha tocat al Barça i sempre ha sigut el pitjor. Que tu pots aquí dir que el Manchester City està una pitjor que l'altre, però el Manchester City jo no el vull ni veure. Encara que diguis que està malament, encara que diguis que no tingui punts, jo el Manchester City no el vull veure. Per què? Perquè té molts bons jugadors. Si tu veus el sorteig de les altres, l'any passat el Real Madrid va ser de risa, des del meu punt de vista.
I fa 3 anys contra la Polder.
Ja estaven dient que a Madrid li tocarà el Leicester.
Luis Enrique té molt clavat, jo crec, lo de la Champions del 2014-15 que guanya a Berlín, que aquell sorteig, aquella sèrie de partits, jo crec que
els campions de les principals lligues,
però jo crec que dona més brillantor, fins i tot.
Sí, sí, però més dificultat,
més dificultat, però més prestigi a la...
Sí, jo crec que és una manera de dir, em tocarà el més difícil i a veure si així no passa, no? Allò de nombrar-ho i que després...
Sí, jo crec que hi ha una part d'aquesta d'allò de dir, de preventivament posar-te el paraigües i dir, no, és que em tocarà el més difícil i prefereixo que em diguin, mira, que m'acusin de pessimista i tal, que no que em toqui, que em toqui.
I així després tindràs una alegria, si no és, si no és
el més complicat. Potser estem més a prop, potser estem més a prop que mai que el Barça guanyi una Champions, jugant malament.
Encara no.
Perdona,
que fa falta moltes jornades, jo crec que podem
estar més a prop. Sí,
jo crec que el Barça, per jugar, per guanyar una Champions, ha de jugar.
No, jo no dic que el Barça no millori, jo dic que pel tipus de Barça que tenim davant, per la manera de jugar que hem vist moltes vegades, doncs la sensació és que és un equip que igual pot arribar a guanyar una Champions per primer cop a la seva història sense jugar.
Sí, però jo t'ho deia una mica en el sentit que li hem vist estones bones, estones no tan bones, i de veure cap on cau una mica.
Especialment a la Champions, eh? Especialment a la Champions. Jo crec que a la Champions el Barça no ha jugat malament, en general.
No, ha fet una bona part.
El dia del City per allà.
Sobre la segona part del City.
El Barça, a casa, en 3 partits, ha marcat 15 gols.
El que vull dir, Santi, és que el Barça sempre ha guanyat la Champions, ha fet el doblet, i un representant il·lustre d'un d'aquests equips, com és el Julio, i sempre ha estat el millor equip, indiscutiblement. Ha dominat a la Lliga i ha dominat a la Champions, ha estat el millor equip. No, així com el Madrid ha aconseguit Champions quedant quart, cinquè o sisè a la Lliga, i a vegades fins i tot com l'any d'Amsterdam ni classificant-se per Europa, recordeu-vos-en, al Barça això no li ha passat mai. Doncs igual un any és capaç de donar-nos alegria a la Champions fent una mala Lliga.
És que jo crec que el Barça no està fent una mala Lliga, és que jo crec que el Barça està jugant bé.
Home,
és que
14 punts al Barça a la Lliga,
sí, ha perdut, però és que moltes vegades tu perds punts i la sensació és diferent. Jo crec que la Champions estigui veient el Barça, i jo crec que són moltes vegades són massa crítics, massa crítics del meu punt de vista. És que jo ahir vaig veure el Barça contra el Borussia i a mi em sembla un partidàs del Barça, que crec que va jugar a un nivell molt alt.
A mi també.
Molt alt. Ah, si mirem el partit, ha tingut despistes el dia de la Resultat, és per oblidar-lo, està clar, no? La primera part de Vigo, totalment d'acord. La primera part de Manchester, totalment d'acord. Hi ha parts que s'han anat, però al nivell del Barça, jo crec que són...
Però el que passa que s'han viscut molts episodis, Julio, de que el rival ha estat molt superior a tu. No ha estat només durant 20 minuts un partit, no? Tenim molts records aquesta temporada en què el Barça, que li falta regularitat, jo crec que és una de les coses essencials d'aquest equip, que no ha dominat durant 90 minuts mai. Vull dir, té 40 minuts bons, té 10 minuts del tri molt bons que et soluciona el partit, però jo crec que li falta regularitat, i a la vegada hem vist, jo crec que en 5 o 6 partits, que el rival ha estat superior a tu més de la meitat del
equip,
partit.
Digues, un equip que del món, un equip del món que no sigui així.
Ah, dia d'avui cap. A dia d'avui cap, et dona raó. Però estem acostumats.
La realitat amb el Barça és que és la pitjor primera volta de moment, és la pitjor primera volta des del 2003. Des del 2003.
I la d'Atlético Madrid, i la
d'Atlético
Madrid, i la del Bayern de Múnich.
Però ara mateix, pel que estàvem comentant aquí, hi ha algun equip que sigui... allò, un favorit clar a guanyar la Champions. Després encara hi ha dos.
El que no juga a la Champions.
No.
El Chelsea.
No.
Ara hi ha jugat.
T'has de comparar amb el teu llistó o t'has de comparar amb els altres?
No, però jo dic... És a dir, el Barça està en el nivell que estigui.
T'has de comparar amb el teu llistó.
Sí, però dic, qui és el...
Jo estic convençut...
Hi ha algun favorit clar?
Jo estic convençut...
O un dels grans favorits.
Jo estic convençut que el Barça és el número 1, el favorit, el primer. Ara no tinc aquí el de
Sapor. Per jugadors, indiscutiblement.
És la marca que perquè tu puguis veure.
Per jugadors, indiscutiblement.
No, per jugadors no, perquè tu el Madrid dirà que té millors jugadors.
No, per mi no. El Madrid no té un trident com el del Barça.
Per tu, no? Però igual té un mig del camp millor, per tu, o una defensa millor. I per tu, tu penses que el Barça és el millor equip. Però igual hi ha molta gent que pot pensar que Madrid té millor plantilla o millor
baqueta. Però tot i que sigui el gran favorit, Julio, i tot i que sigui el que tingui més possibilitats de guanyar a Champions, que sigui el que té més capacitat per guanyar, el que es pot dir també és que aquest viatge que estem tenint durant aquesta temporada i durant l'anterior fins a tot a la primera, el triplet, és que no et diverteixes, això ho podem dir. Jo crec que el Barça ha moltes fases del partit que dius, això és una mica ensopit. Jo crec que és una crítica constructiva que a Luis Enrique li senta malament moltes vegades, però podem dir que el viatge amb aquest equip no et fa gaudir com gaudies altres moments.
Jo t'he de dir una cosa. Abans heu parlat vosaltres del Dortmund, d'acord? A mi el Dortmund és un equip que jo no tinc por al Dortmund. Per què? Perquè el Dortmund juga d'una manera tan alegre que avui l'han fet 20 ocasions de gol. L'han fet 20 ocasions, perquè són nens que juguen molt oberts i són sense experiència, d'acord? Però, clar, què passa? Que tu al Barça ningú li juga així. Tots els equips que venen aquí al Camp Nou, ahir, que no es jugava res el Borussia i estaven en defensa de 6 moltes vegades, perquè eren les 4 més els dos laterals que en defensaven en defensa de 6.
Però la Real et van a buscar.
Però la Real et trinca la pilota.
Et trinca la pilota.
Però van a buscar i et trinca la pilota.
Només voldria dir una cosa. Jo crec que entenc el David quan diu això de que el Barça potser és la primera vegada o de les primeres vegades que està a prop de guanyar una Lliga de Campions sense jugar bé, però jo entenc, si vols... Si vols, et puc comprar aquest raonament sense ser regular. O sigui, si vols, sense la Lliga, potser fer un gran rendiment i després em puc creure que aquest equip s'ajunti i jugui la Lliga de Campions. Ara, jo no et compro que jugant malament aquest equip els partits de la Lliga de Campions els guanyi. Perquè per l'estil que té de jugar el Barça, el Barça o juga bé el partit o no se l'endú. Se l'endurà un dia. Però el Barça, pressionant com pressiona i intentant sortir jugades darrere, són partits que o el jugues bé o normalment acabes perdent, per molt que tinguis el trident. O sigui que jo et puc comprar que la Lliga, el Barça potser doncs, no la jugui massa bé, no té massa banqueta i al final doncs, potser es despenja, però que si guanya la Champions, els partits de la Champions els haurà jugat bé. Perquè s'haurà ajuntat un 11 i s'haurà posat... Aquells dies es juga a futbol.
Precisament el que m'estàs comprant és el que jo he volgut dir. És que jo he volgut dir això. És evident que si tu guanyes una Champions, algunes coses has de fer bé.
Però vull dir que el Madrid, quan es fa la comparació, el Madrid pot jugar partits malament i guanyar-los, perquè
el Barça
en carrera
els dos últims anys han vist guanyar a rivals,
perquè el nivell d'exigència és molt alt, però comparat amb el que pugui fer el Madrid, de tancar-se darrere i jugar a pilota aturada i quatre contra cops,
han vist el Barça guanyar partits amb la pegada, sense jugar bé i sense dominar fases de partit. Jo em refereixo a això. Jo el que vull dir és que el Barça avui en dia, o sigui, el Barça fa 2 anys, fa 3 anys, fa 4 anys, tu l'analitzaves i feies una comparació amb els rivals, no sabies si guanyaria o no la Champions, però deies: el que sabem segur és que el Barça domina en general els partits. Ara no, jo veig el Barça i veig amb diferents jugadors, però veig un equip com els altres, un equip que pot guanyar, que guanyarà la majoria de partits perquè té molta qualitat i molt de talent, però que és un equip que durant moltes fases de partit doncs perd el control, com el perden els altres, com el perd el Chelsea, com el perd la Juve, com el perd el Madrid, m'entens? És a dir, en aquest sentit s'ha equiparat a la resta, que no vol dir que tenint el que tenies guanyis segur, perquè no l'has guanyat, perquè per exemple en Guardiola em vas guanyar de 2-4, no? O amb Luis Enrique portes una de 3. És a dir, que ja sabem que la Champions són detalls i que a vegades mereixes arribar a la final, no hi arribes, o equips que no mereixerien arribar, parlàvem del Madrid o fins i tot del Chelsea de Mateo, acaben guanyant la Champions i no ho mereixen, no? Però el que em vinga, o sigui, des d'un punt de vista global, crec que el Barça, sota el meu punt de vista, manté moltes coses, però ha perdut aquest plus, és l'únic que vull dir. I per tant, igual acaba guanyant una competició sense haver estat en el global de temporada l'equip que era fa un temps, no?
Santi.
No hem fet el sorteig de vuitens, recordo. Sí, no comencem a parlar...
Hem de parlar del moment.
Sí, però el moment és allò de... tanto, o sigui que jo no sé si ni guanyaran a Pamplona, per tant anem en compte, perquè el Barça pot acabar fent una temporada, i a més el que hem vist dels últims anys, hem vist equips que a aquestes alçades de temporada no donava un duro. Chelsea de Di Matteo, que va eliminar el Barça a semifinals, va canviar d'entrenador dos vegades.
No, i de fet l'any del triplet, l'any del triplet del Barça,
per tant,
que estava Manoeta,
el Chelsea de Di Matteo guanya una Champions en els últims 5 partits no en guanya cap, eh?
Bueno,
no t'indignis ara, no. Di Matteo, que sé que t'han tret un nom que...
Jo suposo que el Barça això serà molt difícil,
no vol imitar això.
No, cert, responent la pregunta d'en Julio, Golden Park, la pàgina d'apostes que sempre consultem al Barça Juga RAC1, el Barça és el favorit, i a més de llarg, 3,60 per euro apostat, 4 euros al Bayern, després Madrid i Atlètic de Madrid.
Però escolta, és que...
És abans del Bayern que el Madrid.
Aquí la gent està molt mal acostumada, aquí la gent està molt mal acostumada, i el David està molt mal acostumat, però jo és que si ara jo... Si jo fas un repàs, si jo fas un repàs als últims 8 anys, per dir-ho de la manera, o 8 anys o 10 anys des que està al Messi, les vegades que no s'ha guanyat la Champions, tu mira com s'ha eliminat el Barça.
Sí.
Tu mira, traient una mica l'any del Tata, que va ser perquè Messi estava pensant al Mundial i estava una mica i estava lesionat i tot això, les altres vegades que el Barça ha caigut, han caigut d'una manera, jo diria, injusta, sí, la majoria. El dia de l'Inter, quan aquel, el viatge que l'àrbitre, no sé què, el dia del Chelsea, no sé qua.
És a dir, l'any passat, quan
va tocar l'Atlético Madrid, i mira com va caure. És a dir, aleshores, quan ha caigut el Barça, dona la sensació de que és superior. No ha caigut...
Hem passat amb l'Atlético de Madrid, no costa més, potser.
Deixeu-me un moment que vagi cap al Bernabéu, perquè hi tinc l'Aleix Pariser, que ens ha explicat aquest empat del Madrid a 2 contra el Dortmund, que en deixa en la segona posició del seu grup. Aleix, bona nit.
Hola, Saperes, bona nit de nou.
Crec que podem escoltar ja algun protagonista, no?
Sí, ha parlat ja Zinedine Zidane a la sala de premsa, el tècnic blanc, que en aquesta qüestió dels sortejos dels possibles rivals, normalment els jugadors i entrenadors fan aquell discurs tan políticament correcte de ens és igual, tots els rivals són forts, no hi ha equip petit, tota aquella sèrie de tòpics. Doncs sí. Avui Zinedine Zidane s'ha sortit de la regla, s'ha sortit de la norma i ha dit clarament que no vol que li toqui un dels seus ex-equips, perquè ell va ser jugador de la Juventus i que no vol que li toqui en el sorteig la Juventus de Turí.
Pero si tú me preguntas a mí, te digo así, de, bueno, la Juve, por dos razones. Porque, bueno, y ya está, pero vamos a ver el lunes. De todas formas, esto, aquí no, ahí no podemos hacer nada. Es que lo vamos a mirar como todos y veremos los que el equipo que no va a tocar.
Doncs està molt bé que un entrenador, perquè sempre acostumes a pensar, no sé si ni si preguntar, perquè era, no, tots els equips són complicats, doncs digui, no vull a la Juventus. No és habitual que un entrenador ho digui d'una manera tan clara.
Ahir se l'interpretava, o jo com a mínim l'interpretava Luis Enrique, amb això de la joyita, no? Que hi havia el Bayern ahir, semblava la joyita, semblava que parlava del Bayern, però no ho va dir realment.
Doncs i tant sí que ho ha dit obertament. Què més, Aleix?
Doncs a banda d'això, Zinedine Zidane, sobre el partit, sobre l'empat a dos que ha aconseguit a l'últim instant pràcticament Marco Reus, s'ha mostrat una mica contrariat al tècnic francès del Real Madrid, perquè amb el 2-0 creu que han abaixat una mica la guàrdia i han deixat que el Dortmund entrés en el partit amb el primer gol que ha fet Aubameyang.
Hemos tenido el partido en mano, pero es el fútbol, hay que pensar hasta el final y bueno, sobre todo el primero que mete ese rival otra vez en el partido.
Doncs...
Per cert,
digues.
Anava a dir que el Borussia Dortmund, amb els dos gols d'avui al Bernabéu, fa història perquè han fet 21 a la fase de grups, i això és un rècord històric. Mai ningú havia marcat 21 gols en una fase de grups. El Barça, ahir, amb els 4 que va fer, es va quedar amb 20, que era l'antic rècord que hi havia del Manchester United i del Real Madrid. Per tant, avui el Borussia Dortmund que completa una fase de grups excel·lent amb aquesta primera posició. Sobre aquest empat del Madrid que ha fet que acabés segon, avui Dani Carvajal a la zona mixta, el defensa dret, el lateral dret del Madrid, ha tallat d'arrel qualsevol especulació de les que hagi pogut haver-hi aquesta setmana. Diu que fins i tot els ha molestat que s'hagi dit des d'algun sector del madridisme i del periodisme que al Madrid li anava bé a quedar segon i que avui especularia amb el marcador.
No, hemos leído que se especulaba que queríamos quedar segundos, pero para nada, ¿no? Nosotros hemos salido a ganar, queríamos quedar primeros de grupo y no ha podido ser, por eso nos vamos con un mal sabor de boca. Pero bueno, también hay que ser optimistas. Sabemos que el viernes es el sorteo, que nos pueden tocar a priori rivales un poco más sencillos que otros años, ¿no? Que hayan pasado primeros. Pero si han pasado primeros por algo, y bueno, no tendremos un rival fácil, está claro.
Si son más sencillos que otros años, apaga y vámonos allá.
És el bufalà.
És dilluns, és dilluns al migdia al sorteig. Aquí ha tingut un lapsus Carvajal, perquè com escoltareu ara, té claríssim quins són els 5 possibles rivals que li pot tocar al Real Madrid.
Bueno, la Juve es un gran rival, pero tanto el Arsenal como Mónaco, como Leicester, como Nápoles, todos han quedado primeros, por encima de sus tres rivales en cada grupo. Y no sé qué pasará. Al final, lo que digo, ¿no? Nadie querrá cruzarse con el Madrid y nosotros, el rival que nos toque, intentaremos ganarle.
Deixa'm dir per acabar només, Roger, que crec que ja ho heu comentat a la tertúlia, el Madrid amb l'empat d'avui acumula 34 partits consecutius sense perdre, està a només 5 d'igualar la ratxa històrica que va aconseguir l'any passat el Barça de Luis Enrique. Recordo només que el proper partit del Madrid és contra el Depor aquí al Santiago Bernabéu i que després té els dos partits del Mundial de Clubs. A priori sempre són rivals assequibles, és a dir que se n'aniria a 37 el Madrid sense perdre si es compleixen els pronòstics i arribaria al mes de gener a només dos partits d'igualar aquesta ratxa de 39 que va aconseguir Luis Enrique la temporada passada. I per últim, Mr. Chip, que és un tuitaire reconegut a les xarxes perquè doncs remena moltíssimes dades i interessants, ha fet una gràfica
de les probabilitats, no?
Sí, sí.
Els percentatges.
És molt interessant perquè el Madrid té més possibilitats, bastantes més, que li toqui un anglès, Arsenal o Leicester. El Barça té moltes opcions que li toqui un alemany, Bayern de Munic o Bayern Leverkusen. El Dortmund té moltíssimes opcions que li toqui al City de Guardiola o al Sevilla. I l'Atlètic de Madrid té moltíssimes opcions que li toqui al City de Guardiola, que també seria un duel realment apassionant. Això,
de fet, és el número més alt, el de l'Atlètic de Madrid, un 25% de probabilitats
Madrid,
que li toqui al City.
Del Madrid, què ha dit?
Leicester i Arsenal.
Sí. I Arsenal.
Arsenal 21,7%, Leicester 21,2%.
Dic que és una sopa de
raó, Luis Enrique.
També dic que és una sopa de números que posa tu a desmentir-la. O sigui,
vull dir,
la tenim
aquí davant, Santi, si la vols veure.
No, ja l'he vist. Però jo sóc incapaç.
Saps què? Jo li dic, Molló, com va?
Comença a comptar i sumar. Jo ni idea. M'ho dono i li dic, vale, molt bé.
Deixa'm dir que pel Madrid els que tenen menys opcions són els italians. Per tant, Juve 18,5% i Nàpols 17,6%, que aquí li aniria bé el Madrid, i en canvi el Barça, la via portuguesa, és la que té menys opcions, un 17% en els dos casos.
Oblida't del Porto.
Benfica,
però que aquí hi hagi un Mr. Chop que es faci uns números a la contrària. Amiga, m'ho sigui, perquè jo sóc incapaç d'entendre-ho.
L'aplaudeixo només per haver fet aquesta taula que a mi em dona mal de cap.
El tipus ho ha fet en 10 minuts quan ha agafat el partit, i això...
S'ha de ser un coco, per fer això. S'ha de ser un coco.
O t'ho inventes directament.
I amb el gol del Dortmund...
Això segur que no.
Amb el gol del Dortmund al 90, Santi.
Que clar, ho ha canviat tot. Que clar, això canviava tot. Dic, home, ara em falta un altre que digui, no...
Això ha de ser una fórmula d'Excel d'alguna manera que té quan se't toca
i quan no,
demà sí però... i el posa i li surt.
Marc, l'any que ve, si no, el proper partit
que no sé per què
quan
us parla,
acabi la lliga
aquí n'hauria d'haver
no,
ningú
quan acabi la lligueta,
la fórmula d'Excel
el tindrem aquí, Santi, l'any que ve, al moment en què acabi la lligueta, i dir, Marc, ara mateix, ara, percentatge.
No és el gran personatge.
El dilluns, o sigui, és tant això i el Mago Fèlix.
Sí. Aleix, què anaves a dir?
No, anava a dir que això és matemàtic i que...
Sí. Espera, Pitagorín.
Sí. Demostra-ho, no, per què?
Un moment, t'ho explico, perquè, per exemple, el Dortmund, que és primer, no li pot tocar ni al Bayern ni al Bayern Leverkusen, que és segon. Per tant, baixen les opcions dels alemanys pel Dortmund i pugen per la resta d'equips que han acabat primers com el Barça, per això té més opcions que li toqui un alemany. El City no li pot tocar ni l'Arsenal ni el Leicester, per tant, baixen les opcions d'aquest equip i en pugen els de les altres. És a dir, que sí, és així.
Vull dir, vale, i això té alguna lògica? Després, o sigui, amb un sorteig amb les boles allà?
Bueno, té la lògica de que té més opcions, té un 25% d'opcions que li toqui un alemany i el Madrid un anglès. Aquesta és la lògica. Després pot tocar un Nàpols-Madrid, però llavors això afectaria la resta de vuitens, perquè l'haver-hi els criteris dels mateixos grups i dels mateixos països, això afectaria la resta de creuaments. És a dir, depenent de com surti, si surt primer la bola del Barça o no, les opcions comencen a pujar o a baixar, és com el pòquer. Vull dir, si el Barça...
Ara no m'ho barregis.
Escolteu-me.
Resumint,
si el Barça
li
toca és el primer creuament de vuitens, sí. És el Barça, és la primera bola que surt, té moltes opcions que li toqui un portuguès. Si comencen a emparellar-se a altres primers i el Barça és una de les últimes boles, doncs té clar. Moltes opcions que li toqui un alemany.
Un alemany, clar.
Sí, que han de sortir
primers, perquè és el que anirà quedant, és el que anirà quedant.
Sí, sí.
Mira, Aleix, quedem a la cafeteria això aquí de Rancú no i m'expliques un dia perquè...
Per què no esperem el dilluns sí, sí, a les 12 i 20?
En tot cas, ho he començat a entendre amb la... I fem un pòquer, sí, fem un pòquer. Fem de tot, Aleix, el que vulguis. Escolta, algun protagonista més o...
Estem a les... Estem a l'espera, a veure sí. si volem saludar el Marc Bartra. Fa 15 dies el vam poder estar sí. entrevistat després d'aquell partit històric del 8-4, a veure si apareix també aquí a la zona mixta del Santiago Bernabéu i el podem escoltar, perquè just ara estan sortint els primers jugadors del Borussia de Dortmund. Els del Madrid han passat ja rapidíssim. Ha parlat Carvajal i també Keylor Navas, que no ha dit res de l'altre món. No s'ha mullat, per exemple, el porter de Costa Rica. Per tant, pendents de Bartra encara uns minuts més aquí a la zona mixta.
Vinga, doncs et deixem aquí, Aleix. Si hi ha qualsevol novetat, ens avises.
Gràcies, fins ara.
Fins ara, l'Aleix Pariser al Santiago Bernabéu. Molló, estàvem preguntant a la gent també, el qui vol, qui no vol, primer dia que ja podem jugar una mica, qui pot ser el rival del Barça als vuitens de final, què està dient la gent, ho té clar?
Sí, la via portuguesa agrada bastant, sí. Si hi ha un nom jo entenc que aquest és el que volen, per tant, jo ho interpreto així, eh? Acadèmia Interna, Porto Benfica, Manel Llopis Porto, un usuari que és el puto amo, no veig cap equip a la Champions que pugui fer por un Barça endollat. Bayern, Madrid i PSG no són el que eren. Ja anant per un altre cantó. Salva, sí el Benfica, no el Bayern. En David Bull el Porto, no vull el Bayern. Roba Navarro, el Benfica. Cada vegada que eliminem el Benfica guanyem la Champions, diu. L'Eduard, vull el Bayern. Nosaltres hem d'anar a tope, si no ens adormim. Per tant, vol marxar l'Eduard. O un altre oient, Moi Margue a Twitter, diu no tocarà el PSG o el Porto, segur que toca el Bayern, ja es veu a venir. I a Shooter, en francès avui a Leverkusen, un altre francès, Francesc Boix, Leverkusen, Josep, els fàcils, un altre, Josep diu, ens tocarà el Bayern, un altre usuari, Tiquitaca Generación, Leverkusen, per anar netejant equipets, perquè després no els trobi el Madrid a quarts com l'any passat, tipus Roma. Hola, Marta. Difícil decisió, però potser el Benfica és el més assequible, PSG i Bayern no.
Vinga, doncs la gent que va opinant, tant a Twitter com a Shooter, nosaltres anirem deixant el qui vols, qui no vols, seguirem pendents encara del Bernabéu, a veure si encara hi ha alguna veu més que podem escoltar del Borussia de Dortmund, i ens centrem... Sevilla-Nàpols, vols?
Sí, home, aquest és una juerga, això.
Haurem d'esperar també a dilluns. Com a...
Aquest no sé quantes suposicions té. Aquest, però un Sevilla-Nàpols...
Mira,
és
ara t'ho dic. Ara anem a la publicitat però, i li Sevilla mires al Santi les opcions que hi hagi.
És el partido
un
de...
Sevilla-Nàpols.
RAC 1. El meu Nadal és de tots els colors, perquè a tots ens agrada un color. I a mi m'agrades tu. A Leroy Merlin, el Nadal és per tots els colors. Totes les tendències en decoració amb més de 1.000 adorns des de 0,75 euros. Leroy Merlin, dona vida a les teves idees.
Hola, filla.
Papa.
Digue'm.
Sabies que condueixes la tercera marca més fiable que ha sigut 3 vegades cotxe de l'any a Espanya, que és ja cinquè fabricant mundial i que me n'aniré a viure amb el Lluís?
La cinquena marca mundial?
Després de 25 anys amb tu, a Hyundai ens encanta seguir sorprenent-te. Descobreix l'edició especial 25 aniversari de Hyundai Espanya.
Xarxa de concessionaris de Barcelona.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Marc Márquez i els pilots del Mundial s'enfronten sobre terra. Torna al Super Prestigio Dirt Track.
Dissabte, 17 de desembre, ens veiem al Palau Sant Jordi. Ens enfrontem als americans.
Vine a veure'ls córrer, vine a veure'ls derrapar. Super Prestigio Dirt Track, el pentacampió contra els millors del món. Venda d'entrades a RPM, etiquet i atrapalo.com.
Us hi espero a tots. Gas.
Aquest Nadal, deixa els polvorons, torrons, massapans i millora el teu anglès amb les classes intensives de Vaughan.
A partir del 12 de desembre, 4 hores de classe al dia amb professors i mètode Vaughan.
Informa-te'n al 93 339 86 87.
Do you Vaughan?
Escolta, descarrega, comparteix.
Més enllà de RAC 1, RAC1.cat.
Tu diràs, amb Roger Saperes.
Hemos estado muy bien todos los jugadores, sin excepción. Un partido en el que para nosotros prácticamente no tenía nada a ganar y sí mucho a perder. Pero el equipo ha estado a un nivel muy alto y les felicito.
Onze i 53 minuts, el Santi tenia el dubte del percentatge de probabilitats que hi havia que pogués haver-hi un Sevilla-Nàpols. I el
Molló està mirant
la taula.
Se creu, eh?
No?
16,4%.
Ai. Així és com quan poses Google a Google, que pot implosionar el món, no?
Sí, més o menys. No. Ho deia l'Aleix, eh? El Sevilla...
Té un... que es creu un forat negre que Google es comença a buscar a si mateix.
Pots acabar dintre, tu,
i pots acabar dintre. Jo volia un Sevilla-Nàpols, home.
No, no. Doncs
poques opcions.
No és el que té menys opcions al Sevilla.
No, no ho proveu, perquè és perillós, eh? No,
feu-ho amb algú. Atura't, que t'estic veient que estàs escrivint Google a Google. El que has de fer és connectar bé el BHS, ho tens tot en ordre. Sí, vinga, anem a la repetició del partit.
La repetició del partit.
Hem de repassar la victòria del Barça 4-0 ahir sobre el Gladbach amb hat-trick d'Arda Turan, un gol de Leo Messi, diferents claus que ens apunta el Marc després de veure el partit repetit. Primer punt, Luis Enrique facilita el control canviant la posició dels interiors.
Sí, cosa que hem anat veient, que hem anat parlant molt dels interiors, és potser el tema estrella en clau tàctica, i el dia del clàssic ja es va veure, quan hi era Iniesta i quan no hi era Iniesta, doncs que els interiors estaven més endarrerits, els interiors, ho vam dir, estaven més a prop dels centrals, i eren els laterals els que pujaven molt. Això hi va tornar a passar. D'acord, ahir no és un dia per prendre moltes conclusions, hem de veure si això té gaire continuïtat, però és cert que contra rivals tancats o contra la Real Societat mateix els interiors havien estat enganxats al davant, buscant desmarcades a prop de l'àrea, i els hi costava molt rebre pilota. També havíem destacat aquí en aquestes repeticions que contra rivals tancats, com podia ser el cas d'ahir, doncs els centrals feien unes 100-110 passades i els interiors amb prou feines n'arribaven a 50. Doncs ahir, per exemple, es va trencar aquesta dinàmica, bàsicament van fer més o menys les mateixes passades, Mascherano i 138, Umtiti 117 i André 126 i Iniesta 118, Denis 101. Per tant, porten el mateix el pes dels jocs, els laterals més endarrere els interiors més endarrere fa que hi hagin més passades de més línies de passades segures, segurament que es pugui jugar una mica més horitzontal i que l'equip estigui més recollit quan perd pilota, no? L'equip està més protegit davant del rival i per tant jo crec que els jugadors fins i tot es troben una mica més a gust, a més de que poden combinar més fàcil a darrere, doncs per intentar alguna passada final, perquè saben que si s'equivoquen doncs sempre hi ha protecció darrere. Veurem si té continuïtat, però com a mínim jo crec que dona una mica més de tranquil·litat, més de combinació, més de mig camp, més l'estil que vol el Barça, no?
Segon punt, i ja m'ha avisat el Marc que va amb dedicatòria, bon partit de Denis Suárez i d'André Gómez.
Sí, perquè sé que no t'agrada gaire.
A dir que em posa nerviós.
Jo també.
André Gómez.
Sí. A mi també de vegades també m'hi posa, i ho entenc, perquè va tou al tall, i en el fons, quan veiem els partits, ens fixem molt en la pilota, i quan hi ha pilota, doncs de vegades els veus fred, poc explosiu, això, tou en el cos a cos. I per tant ens posa nerviós.
Però...
I ens hi posarà a la primera part. Però serveix de vegades veure't aquests partits repetits perquè pots deixar-hi els ulls tota l'estona i anar-te fixant en quan hi ha pilota i quan no hi ha pilota.
No, la repetició no et posa nerviós, clar.
Clar.
Com que no. El replay,
i de vegades tranquil. Pots oblidar-te la pilota i anar-lo seguint en moments en les que no està en moments d'influència. I es col·loca de meravella. I això segur que li guanya el cor a Luis Enrique. Sap quan ha de pressionar, sap quan s'ha de col·locar, guardar la posició en defensa, sap quan oferir-se, és molt segon la passada, i per tant li dona una tranquil·litat a l'entrenador, que jo crec que per això el veu tant, per això el posa tant, i per
jo
això
em queixo a vegades de la seguretat en la passada.
Sí,
de que anem a assegurar la passada.
Just, sí, em sembla bé. T'entenc.
No he vist un intent de passada
que com
com d'Iniesta Messi.
Ahir, per això, exemple. Ara hauria de mirar dades,
no,
però...
No la faran la majoria de jugadors del món, estic d'acord, però em referia a arriscar en alguna passada o en algun tipus d'acció.
Sí, es col·loca bé, es comença col·locant-se bé i després ja sí. tot flueix, eh?
Ahir, per exemple, cert que és més fàcil i que Messi va baixar més, però mira, ara està repassant, 18 passades li va fer Lionel Messi. Ahir va començar a fer alguna més. També el partit, clar, era transcendent, el rival ho va deixar molt fàcil. Però en tot cas, André Gómez es col·loca molt bé i en això segurament doncs s'està guanyant la confiança de l'entrenador. L'altre que tots van veure que feia un pas endavant o que segueix jugant amb molta intensitat és Denis Suárez, que en els metres finals va fer canvi de ritme, va provar passades complicades, s'entén amb Messi, és el segon jugador que més passades li va fer, 17, i després li va donar vida a Aleix Vidal. Ahir van parlar molt, és un dels homes del partit, però Aleix Vidal destaca en gran part perquè Denis el busca i el busca amb encert, amb passades amb molt de mèrit, i a més també participa en dos dels gols Denis Suárez.
Un altre nom sucós, Paco Alcácer, intervé en els 4 gols del Barça.
Sí, repassant-los i tenint una mica de temps, és cert que no marca.
Vull dir només... que s'abraça, al final.
Sí, en el fons, pobre, sí, i de vegades amb mala gana. Però bé, només va tenir una ocasió per xutar, per marcar, però en tots els gols participa d'alguna manera. En la primera jugada de gol, tots ens fixem en Messi, que agafa la pilota, tothom mira a Messi, Messi li dona arda i després la rep completament sol Messi. Doncs tres tios estan pendents del Cácer, i no s'obliden de Messi, que arriba sol. El segon gol...
Fenòmenos, també. Error de la defensa, error de la defensa, sens dubte, però hi ha algú que ha de despistar.
Que tu tens el Cácer. És una defensa de 4.
La Lliga Espanyola no es va veure mai.
Allò de xiular, mira, Santi, allò de xiular, de dissimular, de xiular...
Ets molt generós.
Una gran persona.
No, és molt generós.
El segon gol...
Has fet un gran esforç.
El segon gol...
El primer gol que has dit, esto no te lo creo ni tú. Esto del primer gol...
Espera,
el primer gol no te lo creus ni tu.
Julio. El segon gol, el primer gol, si te'l mires, està evidentment que haurien d'estar amb Messi, però Alcácer té dos centrals.
El primer gol, tothom va contra Messi. És que Messi fa una jugada.
Tothom va amb Messi, Messi la dona a Arda.
Ja no dona temps.
Però quan la dona a Arda, Alcácer en té dos, i n'hi ha un altre que es despista amb la línia, marcant la línia.
Això que dius, se l'ha vist dos cops. Julio, se l'ha vist dos cops al Marc.
Això que dius, Marc, és molt més clar en el tercer, suposo que ho comentaràs ara, en el segon gol dels tres que fa ara.
Exacte, en el 2-0.
Aquí és molt més clar.
Deixem que acabi el Marc. Marc, acaba.
En el 2-0, Arda té un marcatge a l'home,